RAC1. Notícies. Jordi Casals.
Bona tarda, són les 8. Jenny Hermoso desmenteix que el petó de Luis Rubiales fos consentit i totes les campiones del món amenacen de no jugar més amb la selecció espanyola. Quim Salvador.
En un comunicat del sindicat de futbolistes FutPro, Hermoso aclareix que en cap moment va consentir el petó ni va intentar alçar el president, tal com ha dit Rubiales aquest migdia a l'Assemblea de la Federació Espanyola, en què ha afirmat que no pensa dimitir. En aquest mateix comunicat de FutPro, totes les jugadores de la selecció espanyola femenina, que diumenge es va proclamar campiona del món, afirmen que no tornaran a jugar amb la selecció si hi continuen els actuals dirigents. I també signen el comunicat les futbolistes que no han anat al Mundial precisament pel conflicte amb la federació. Entre elles les blaugrana Mapi León, Sandra Paños, Patri Guijarro i Claudia Pina. Més reaccions al cas Rubiales. El president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteres, ha renunciat a la vicepresidència que tenia l'Espanyola, com abans ho ha fet també el president de la Territorial Valenciana, Salvador Gomà. I el Consell Superior d'Esport anunciarà Luis Rubiales davant del Tribunal Administratiu de l'Esport per forçar-ne la inhabilitació. Ho ha anunciat el president de la CSD, Víctor Franco, des de la subdelegació del govern a Tarragona.
El camino de este gobierno para con la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol hoy ha acabado. Por lo tanto, el gobierno inicia hoy los trámites para que el señor Rubiales tenga que dar explicaciones ante el tribunal.
L'Espanyol és l'únic club català de categoria professional que ha demanat públicament la dimissió de Luis Rubiales, i el davanter gallec del Betis, Borja Iglesias, ha anunciat que no tornarà a jugar amb la selecció espanyola masculina fins que hi hagi canvis i que comportaments com el del president de la federació no queden impunes.
Els bombers preveuen controlar l'incendi d'Arbúcies aquesta nit o demà al matí. A aquesta hora, la vuitantena de veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa seva, però es mantenen confinats 13 mesos del poble i un càmping. Segons el sotsinspector dels bombers, Ferran Julià, les properes hores seran claus per controlar l'incendi.
Ara esperem a les properes hores treballar durant el que queda de sol i de cases a la nit per acabar de donar-lo per controlat. El problema que tenim és que hi ha molta soca, molta vegetació acumulada i portarà feina aquesta nit a rematar els punts calents. La vegetació està molt seca i qualsevol soca mal apagada ens aportaria una mica de feina, no?
Ara mateix hi continuen treballant 27 dotacions terrestres per controlar el perímetre del foc que ha cremat 5 hectàrees. Això el dia que Catalunya deixa enrere una onada de calor històrica per donar pas a un cap de setmana amb pluges que poden ser molt intenses en alguns punts del país. Martí Oliveres.
Sí, sobretot demà a la nit a la costa de Barcelona fins al Camp de Tarragona, especialment Maresme, Barcelona Ciutat, Baix Llobregat, Vallès, Penedès, fins al Camp de Tarragona. Aquestes comarques han vist per intensitat i acumulació de pluja, sobretot a últimes hores d'aquest dissabte i primeres hores de diumenge. Per tant, pendents del cel, alguns aiguats, llamps i trons, sobretot aquesta nit de dissabte a diumenge, no encara avui. Acabem la setmana laboral amb aquestes temperatures encara molt altes, tot i que ja no han estat extremes, i és que anem de baixada. Fins i tot farà fresca diumenge.
I a partir d'aquesta mitjanit, Catalunya deixarà enrere l'episodi del risc d'incendi que ha fet que des de dimarts hi hagi restriccions a la natura. D'aquesta manera es podran tornar a fer activitats de lleure a tots els entorns naturals del país, excepte a dos parcs naturals que continuaran tancats, el Montsant i els Ports. A més, els 24 pobles que envolten aquests entorns estaran en màxima alerta per perill d'incendis i els agents rurals mantindran restriccions com fer foc, caçar o fer servir eines com bufadors o radials del bosc. Tot plegat en una situació de sequera que continua sent preocupant a Catalunya i es continuen aplicant limitacions arreu del país. A Cabrera d'Anoia, per exemple, l'aigua només arriba a les cases entre les 12 del migdia i les 5 de la tarda. El pou d'on veuen està sec i ja s'han gastat 500.000 d'euros en cisternes d'aigua. L'Ajuntament assegura que la solució passa per connectar-se a la xarxa Ter Llobregat. El principal obstacle per aconseguir-ho, però, és l'econòmic. Davant d'aquesta situació, una associació veïnal del poble tallarà diumenge a la C15 per exigir al govern i a la Diputació els recursos necessaris per fer les obres. I a la resta dels esports.
En joc, el primer partit de la segona jornada de la Lliga Masculina de Primera Divisió de Futbol, Les Palmes 0, Reial Societat 0. A la mitja hora de joc, a 2:15 començarà a Balaïdos el Celta, Reial Madrid. El Barça ha renovat el porter Marc-André Ter Stegen fins al 2028, amb una clàusula de rescisió de 500 milions d'euros. I encara en futbol, segons ha pogut saber RAC1, Ramon Ramos, lateral esquerre de l'Olympiacos de 22 anys, arribarà cedit a l'Espanyol per una temporada sense opció de compra.
Això és tot per ara. Us deixem amb més apartaments a Hawaii i ens actualitzem d'aquí una hora al 900.
I tots els vespres d'estiu somies passals com mai. Sintonitza RAC1, aparta més Hawaii.
Els apartaments Hawaii tenim reservat el dret d'admissió i això vol dir que sempre que arribi Vidal Soler tindrà la porta oberta dels apartaments. Vidal Soler, bona tarda.
Hola, hola, Marc. Hola.
Com estàs?
Què tal? Bé, molt bé, aquí, content.
Ja saps que quan vens aquí tens una missió,
sí,
que és la d'alegrar-nos una mica les oïdes amb aquestes músiques ben boniques que sempre ens portes.
Molt bé, doncs sí, accepto el repte.
Ha anat bé la setmana?
Ha anat molt bé, ha anat molt bé.
Et veig morenet, eh?
Sí, estic agafant moreno d'aquí, dels apartaments Hawaii, del sol que toca aquí.
Per cert, Anna, no sé si el Vidal té ja el regal que teníem per ell o no.
Ah, tens raó? Espera, que el vaig a buscar,
que portat fliparàs,
un regal?
Fliparàs.
No m'ho crec.
A veure, un moment.
Espera't, és que t'explico. Aquest estiu, Montse Interiors ha dissenyat... Bueno, aquí ho tens, una tovallola de platja.
Oh!
Una tovallola de platja amb el logotip dels apartaments Hawaii.
Oh, però és suau, eh?
És molt suau. Home, és de Montse Interiors.
Uau, sí.
I eixuga, mira, molt bé.
Eixuga molt bé, sí. I és molt bonica.
I això és per mi?
Això és per tu, però ens hauries de cantar el jingle de Montse Interiors.
Hòstia, ara...
Montse Interiors.
La lletra la tinc. La lletra crec que la tinc ja.
Com fa?
Fa Montse Interiors.
Aquest? Fantàstic, molt bé. Fantàstic. I avui de què ens parlaràs, Vidal?
Mira, jo pensava, si us sembla bé, fer que aquesta secció avui fos una mica un joc. Un joc. Jugar. Avui podem jugar, avui.
Ben juganer.
Bé, avui vinc juganer, sí. Podem fer un concurs. Si us sembla bé, un concurs sense premis ni mandangues, però molt refrescant, perquè és un concurs sobre cançons de l'estiu. Les famoses canciones del verano, de Ayer, Hoy y Siempre.
Home, això és... són cançons conegudes, no?
Cançons conegudes.
D'artistes coneguts.
De fet, aquestes en concret, les que sonaran, la gent, o sigui, l'Anna, el Marc, la gent que ens escolti des de casa, que tingui una mica la nostra edat, li ressonaran, segur, perquè han marcat una generació.
Bé, la nostra edat és un ventall bastant ampli, eh?
No, però...
Doncs han marcat totes les nostres generacions.
Com ho diuen, això? Millennials, no? Els millennials?
Millennials, sí.
Nosaltres som millennials, encara.
Sí, som millennials.
Ja han canviat a boomers.
No, som millennials.
Doncs això, als millennials els hi sonarà segurament perquè gira al voltant d'uns recopilatoris que van marcar una mica els nostres estius, quan érem joves.
Home, n'hi ha molts de recopilatoris de l'estiu.
Però n'hi ha un que ens ha marcat molt.
Ja no s'estila, això, eh?
No, és un art que s'ha anat perdent. De fet, avui volia parlar una mica d'aquests recopilatoris.
Entra'm bé el cap que el nostre company Guillem Estadella ha tret una cançó de l'estiu reivindicant que torni al disc Estrella, que era un dels discos,
sí,
que recopilava cançons.
Eren d'aquests.
El disc Estrella, Blanco y Negro Mix.
Blanco y Negro Mix. I jo en tenia un molt preferit, que jo crec que la gent a casa ja està allò mossegant-se les ungles perquè ho digui.
Quin?
Bueno, si algú encara no sap de quin estic parlant, que escolti aquesta falca, que igual s'il·lumina.
Vamos, mi hermano, a bailar con el ritmo fresquito del Caribe Mix 98. El auténtico rompe cintura.
El auténtico rompe cinturas, Caribe Mix 98, eh?
98,
eh? Res, 8 anyets tenia jo. Recopilatori fresquíssim que cada any ens portava els èxits de la temporada, amb una capacitat tremenda, que això és el que més em flipa, de saltar-se allò al pagar royalties, perquè eren regravacions sempre, eren artistes que ningú coneixia, que eren imitadors de l'artista original, i llavors tornaven a fer la base, allò amb un tacladet d'aquells Casio, feien la base, o potser amb algú més elaborat.
Era com aquestes peces de roba que fan com la imitació de l'original, no diré marques, no? Però, per exemple, hi ha famosos calçotets que no són l'original.
Sí, sí,
llavors
allò que deien...
Com una imitació.
Sí.
O sigui que hi havia artistes, no, que volien assemblar-se a l'original, i aquests sí que te'ls colaven en aquests Caribe Mix.
Sí, però entenc que això deu ser una professió, també, la gent que es dedica, o que es dedicava, potser tota aquesta gent deu estar al paro, ara, però es dedicaven a imitar artistes famosos i a fer-los una base, i a fer-los... No sé com devia anar la vaina, però és, em sembla un tema prou interessant.
Que també és veritat que quina necessitat tens... Si l'original el podies escoltar en un altre disc.
Home, així ells sí, no pagaven però... diners i en canvi els guanyaven.
Però entenc que hi havia una competició entre... Per exemple, posem que Blanco i Negro Mix potser pagava els drets de segons quina cançó, saps? De la bomba i de Yankee. Ai, de Yankee.
L'expert musical dels apartaments Hawaii, Vidal Soler.
Del King Africa. Doncs això, posem per cas que aquesta penya tenia els drets d'aquesta cançó perquè havia pagat. Doncs a l'altre intentava tenir-los d'un altre, llavors el que es quedava sense, doncs les regravava, jo què sé.
Tu en tens encara? En tens a casa de...
Sí, en tinc algun. Mira, de fet n'he portat algun. I si us sembla bé, el joc aquest que volia proposar passa per aquí, per punxar alguns Caribe Mix. I, si us sembla bé... El que havia pensat és posar una cançó a cegues i vosaltres m'heu de dir si és la versió original o la versió del Caribe Mix, la versió de que l'ha gravat el Combo X de...
Combo 91.
El que sigui, el Combo Latino de tal.
Doncs va, tinc ganes de jugar. Tu, sí? Anna, acceptes?
I tant, i tant.
Doncs aviam.
Alguna cosa em diu que no ens costarà de distingir.
Sí, tu creus? Ai, no sé.
No sé, jo m'he portat, m'ho estava preparant abans i m'he portat alguna sorpresa, perquè n'hi ha que potser descobrirem que era millor la versió del Caribe Mix que l'original. Però això ja també és molt subjectiu. Perdó. Anem a escoltar el primer exemple que he portat, que és aquesta cançó que va sortir el 1997, del mestre Alejandro Sanz. Anem a escoltar, a veure què ens suggereix, vale? Bueno... Tenim uns coros, tenim una base, tenim una cosa... M'agrada que és aquesta d'Alejandro Sanz, com el gran músic, no? Aquest artista que nosaltres sempre reivindica com una cosa com molt culta, no? Molt de persona que té unes arrels flamenques, etc.
Anem a escoltar.
Com són. Que la vida va y viene y que no se detiene y que sé yo. Dime, aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos. M'agrada que fins i tot... Bueno, perdó. Seguim escoltant. Existe el tiempo y el
dolor. No volia revelar si era l'autèntica, no?
Que ho diguin ells.
Corazón que te miente, amor. T'he de dir que sigui l'original o no, que ja et dic ara que no, això és un tamarro.
Això és un tamarro.
I la versió no em desagrada, eh? Por creer en ti que puede la ilusión de lo bello que es vivir.
¿Por qué me curaste cuando estaba en ilusión? M'agrada que el cantant... Bueno, si voleu us faig la pregunta formal. És la versió original o...?
No.
No, evidentment que no. Però per qui ens tractes?
De fet, segons els crèdits de Caribe Mix 98, que és on apareix aquest tema, està cantada per un tal Eddie, que no sé si va fer més coses, aquest Eddie, o si gravava totes les del disco, o no sé, si ens està escoltant, en qualsevol cas li enviem...
Però sí, el que es pot escoltar és que aquest tal Eddie no tenia el propòsit d'imitar Alejandro Sanz.
No, de fet, m'agrada perquè el... Bueno, qui hagi fet la base, qui hagi cantat això a l'Eddie i tal... Es pren moltes llibertats, no? Fa com coses molt seves, o sigui, molt d'Eddie. Més que és més Eddie que Alejandro Sanz.
Aviam si ens agradarà més aquesta que l'original.
Podríeu comparar-la amb l'original?
Home,
a mi em fa gràcia.
Posa-la.
Ara trobarem a faltar l'Eddie, jo crec.
Sí? Ja lo ves que no hay dos sin tres, que la vida va y viene y que no se le... Alejandro, que es verano. Esto me lo tienes sí. que animar un poco. Ponme l'Eddie. Vete, Alejandro, que vuelve l'Eddie. Ara!
És més apartaments Hawaii, més lo que el cos ens demana, eh?
Amb aquestes maraques electròniques.
Aquesta cosa maranguera. Doncs seguim endavant, si voleu. Vinga, no? Va. Aquest concurs us agrada el format?
Sí, però de moment el veig molt fàcil, eh?
Bueno,
sí.
Però veieu números de que em donin algun dia un programa, RAC1?
No.
Només d'això, no?
No. Està ja només d'això, no?
Bueno, bueno, però he de seguir provant. En qualsevol cas, anem a posar la segon cançó. És un himne de l'estiu, el Venao, que tothom ha ballat. Però segur que la gravació original tampoc la tenim tan al cap. Anem a escoltar una versió a cegues, intentem endevinar si és l'original o si és una Caribe mixada d'aquestes.
Ay, mujer, la gente está diciendo por ahí que yo soy un venao,
que soy un venao
y que estoy amarrado,
que estoy amarrado.
Ay, mujer, dime que eso es un cuento, por favor, que no soy un venao.
Actitud en té qui canti, eh? Què us sembla? Penseu-vos-ho bé.
És que aquesta és més difícil perquè jo no la tinc tan al cap, eh?
Ostres, podria ser l'original, també és veritat que podria ser una bona còpia.
A mi sabeu què em fa dubtar? El rotllo aquest dels vents, que són com un tecladet. Que... Llavors no sé si... Perquè entenc que l'original té més mitjans, no? I té més recursos. I aquesta base és com així que ho tria.
Fem una cosa, podem escoltar l'altra i així decidim si l'original és la primera o la segona?
Vale, farem un test A-B. Aquesta venga, seria l'altra versió.
El Venao!
Estan allà.
Aquesta la veig més animada, eh?
Sí.
Ay, mujer, la gente está diciendo por ahí.
Aquesta està difícil, eh? Està...
Vols dir que no és l'Eddie, aquest?
Vosaltres creieu que és el mateix Eddie? No és Eddie, eh? I, bueno, és que jo sàpiga, no és Eddie. Segons a...
Va, jo em mullaré i sí. Diré que l'original és la que hem escoltat abans i aquesta, com que té més voluntat de voler fer ballar.
Però
és com que s'han adonat del potencial de l'original
i ho ha explotat.
I ara volen com pujar el botonet de,
tu com ho veus,
del bailoteo.
Sí, jo crec que ja estic d'acord, tot i que, és que les veig molt semblants. Jo no, així com abans era molt evident, ara no...
Doncs he de dir-vos... Que teniu raó, és exactament això.
Molt bé.
Sí, sí, sí. El que més em sobta és que no ho sabria dir quina de les dues és més com cutre, saps? Vull dir, en el primer cas sí que era molt evident que la producció d'Alejandro Sanz era com molt més professional i molt més d'allò, i l'altra era com... Ja t'imaginaves algun tecladillo a casa seva. Però en aquest cas és com bastant semblant.
No.
A mi em costaria molt fer-ho.
El Venao, el Venao.
Ara no sabria dir quina és aquesta.
Jo tampoc, perquè així sense veure no t'ho sé.
I aquesta versió de qui és?
Està acreditada, l'original és de Los Cantantes, i està acreditada la de Caribe Mix per Havana Blues Band, que va. Deu ser un grup que es devia formar per muntar, per fer el Caribe Mix, i ja està, perquè... Bueno, no ho sé. Qui deuen ser els Havana Blues Band?
Sí, els Havana Blues Band és el grup que està al Caribe Mix.
Sí, sí, sí.
I, per tant, los cantantes són els originals.
És l'original, que també pots comptar on estaran els
sí,
cantantes.
Sí, sí, vés a saber tu. Va, anem amb més cançons de l'estiu, amb aquest joc que ens proposa en Vidal Soler, tot recordant, rememorant aquells estius on existia, els més joves no ho sabreu, però els que ja tenim una edat, recordem aquests que eren dobles, triples o...
Sí, o quadriples
CDs, que eren molt amples,
sí.
I que, a més, tenien una portada molt, molt singular, no? Tenia com aquest toc taronjós, amb aquestes
platgeta.
Lletres... Sí. Ostres, és que això s'ha perdut. Ara m'has posat nostàlgic, ara.
Això, els nostres oients, si ens volen etiquetar i enviar fotos dels seus Caribe Mix, ho poden fer. Si, bueno, no sé, m'estic prenent unes llibertats aquí.
Endavant, endavant.
Sí, ho poden fer.
Això, que... això algú que té la secció.
Arroba RAC1.
A les xarxes de RAC1, exacte.
Exacte. I així
ara se'ns inundarà el Twitter de fotos així, del Caribe Mix.
No, així també amb el mòbil ho podrem anar veient.
Molt bé.
Cap problema.
Molt bé.
Va, més cançonetes.
Més cançonetes. Corazón Latino.
Home!
Què passa? La inconfusible veu de David Bisbal. Anem a comprovar si és ell o és... Exacte.
Home, aquest és el Bisbal.
Aquest és el Bisbal, no? Com ho veus?
Sí, sí, sí. Més jove, no, que ara, però...
Aviam, escoltem amb atenció. Guitarra vieja a la orilla del mar. Dale a tu vida una fiesta sin final. Llénala de sol, llénala de mí. Corazón latino de sangre caliente pegado a tu piel. Corazón latino. No tinc cap mena de dubte que aquest que està cantant és David Bisbal. Vull dir...
Doncs
mira
amic.
Què he fet! Clar, és David Bisbal.
Amic meu, t'he de dir que no. Que és un imitador. Un imitador molt bo, segurament, però no és David Bisbal.
Que no és David Bisbal?
No és David Bisbal. Mira, te poso l'original perquè comparis. Hi ha algú com diferent a la gola, no? L'autèntic?
No sé que Bisbal hagi més l'imitador que,
bueno,
que el propi
passar,
Bisbal.
Això sol passar. Tu que estàs ficat en el món de les imitacions, també, a vegades intentes treure els trets més característics d'aquesta veu i ho exageres tant que acabes sent més tu aquesta persona que la pròpia persona.
Però creus que es poden haver trobat mai el Bisbal imitador i l'original? Perquè trobo que és el millor imitador de Bisbal que he escoltat mai.
Sí, hi ha aquella anècdota del Simpson que vam explicar una vegada, sí. que com que
l'imitador
no podien,
de Michael Jackson.
Com que per drets no podien pagar un Michael Jackson de veritat, van trobar un imitador, però el Michael Jackson li va haver de donar el permís. Potser en aquest cas va passar més o menys el mateix.
Bueno, crec que anessin amb molts permisos, que li ve amics.
No, no.
Deixa'm ara tornar, ara que hem escoltat el Bisbal original,
vinga.
Deixa'm recuperar el Bisbal imitador, perquè estic al·lucinat, eh?
D'augment la producció ja torna a pecar de fer el mateix de Bombo a Negres, Bailoteo, Bailoteo, per favor. Això ho trobo bé, això ho fa bé, això ho fa bé.
Ostres, m'has deixat meravellat amb aquesta comparativa.
Si algú a l'audiència sap qui és l'imitador, que ens ho digui, perquè sí, igual s'està guanyant la vida.
O el mateix imitador.
El mateix imitador que es manifesti.
Doncs sí. Que escrigui a recull als apartaments Hawaii.
Des de l'hotel on estigui treballant imitant a Bisbal.
Home, és que em sembla meravellós. És que si el trobem l'hem de convidar aquí i donar-li el premi al millor imitador David Bisbal. Fem una petiteta pausa darrer. Quatre anuncis així que ens amenitzaran...
Com era la falca aquella?
Quina?
La del...
Montse Interiors.
Interiors.
Doncs amb Montse Interiors i molts més anunciants. Uns minutets darrer i tornem aquí als apartaments Hawaii recordant aquest Caribe Mix amb més imitadors i més versions originals. Seguim jugant aquí als apartaments Hawaii d'aquí no res. RAC
1. Xavier Trias, bon dia i moltes felicitats.
Molt bon dia, moltes gràcies. Faig 77, capicua.
Com que va néixer un 5 d'agost és Leo, vostè hi creu en això, l'horòscop?
No hi crec, però com que tothom diu que ser Leo està bé, doncs deixa'm.
Regina Rodríguez Sirvent, autora de Les calces al sol.
La meva caixa està a la cuina del Matt Damon. Allà dins hi ha el llibre de Les calces al sol, unes calces comprades a una merceria de Gràcia, i llavors vaig traduir dos capítols, vaig fer una sinopsis llarga i li vaig fer una carta que comença Dear Matt, my name is Regina.
Cada dissabte i cada diumenge d'estiu, de 9 a 2, Via Lliure, amb Eudald Martínez. RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Aquest estiu arriba a RAC 1 La clandestina, amb Mireia Ardèvol.
L'estiu és per fer el gamberro, i això és el que farem.
La particular inclinació de la persona homosexual...
Ara què estàs fent de papa?
El lavabo Circ de Soleu. Que el llum funcioni amb temporitzador. Pere, Gemma Mangual, per tot el lavabo.
He portat un petit aparell que fa sorollets com si estigués Jordi Basté. Trapar, escopets a la taula...
Sí. Pop, pop.
Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 9:45 a 10:45, La clandestina, amb Mireia Ardèvol.
I ara el millor que podeu fer és anar a lligar.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Aquest dissabte el Girona juga a RAC 1. A 2:15, Sevilla-Girona. Els de Mitchell volen aprofitar el mal moment del rival que ha començat la Lliga amb dues derrotes. Viu el partit des de mitja hora abans amb la narració de Miquel Agut i els comentaris de Xavi Puig, Jaume Molló, Marc Brugués i Adai Benítez. Aquest dissabte, a partir de les 9, Sevilla-Girona. I per rematar-ho, tu diràs amb la prèvia del Villarreal-Barça fins a la 1 de la matinada. El Girona juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC1. Tots som 1. RAC
més 1. Podcast.
RAC més 1 i Borges presenten... Respostes que alimenten. El podcast de salut i nutrició de RAC més 1 amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles.
T'has preguntat mai si la sopa alimenta? Si existeix una dieta de la longevitat? O què podem fer per menjar bé sense gastar tant? Aquestes preguntes i moltes d'altres tindran...
Respostes que alimenten. Amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles. Tercera temporada.
Per saber què mengem i com ho mengem.
Escolteu-lo cada 15 dies, els dimecres, a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Tots som...
Més?
U. Així sona l'estiu RAC1.
És estiu, que està sonant la tieta. Ven en vacances, et tranquis a sota el sol. És estiu, la ràdio a la barqueta, que cada dia hauria de ser juliol.
Tots som u.
Apartaments Hawaii, amb Marc Bala.
Vamos, mi hermano, a bailar con el ritmo fresquito del Caribe Mix 98. El auténtico rompe cintura.
Essa es la mistura do Brasil com o Egito. Tem que te chame pra dançar bonito. Essa es la mistura do Brasil com o Egito.
Ja tornem a ser aquí, recopilant i rememorant aquest Caribe Mix. Aquest ritme que realment fa molt d'apartaments Hawaii, Vidal.
Sí, ja t'hi veig, ja t'hi veig. T'hi has posat ràpid.
Mira, aquests minutets que hem tingut de pausa, hem estat buscant qui era aquest imitador de David Bisbal. Mm. I és que no ho hem trobat.
No, ni el trobarem.
És una perla amagada, això. Mm-hmm.
Deu estar... És un diamante en bruto. Deu
també
estar...
Cal aclarir que hem escoltat aquesta falca del Caribe Mix 98, però les cançons que ens proposes no tenen per què ser del 98.
No, clar, és un recopilatori que sortia cada any amb les cançons de l'època. Vull dir, això per la gent que no sàpiga el que és, que també és possible. Era un recopilatori que sortia cada any amb les cançons d'aquella època regravades per al seu equip professional, Eddie, l'Havana Blues Band, tota aquesta colla.
Gent anònima, en principi, sí, no?, que imitava l'artista conegut,
sí, sí,
perquè també tingués més sortida al mercat amb les cançons aquestes del Caribe Mix,
sí, sí,
i que, ja posats a recordar la gent jove que existia això, també era un format que potser no hem vist mai, un CD, no sé, cal explicar-ho o no?
El que és un CD?
El que és un CD, o
potser
o
sí.
Espereu, perquè crec que he trobat... Qui interpretava Corazón Latino al Caribe Mix 2002 i era el Rompecinturas.
Doncs ara hem de buscar qui és el Rompecinturas.
No trobo més dades sobre aquest artista, però sí, el Rompecinturas.
Jo no descarto que sempre fos la mateixa persona i es posés altres noms. Saps?
Vols dir que és l'Edi?
Com una persona que fa una mena de latre o algú que fa veus i es posa diversos noms, perquè al final els hi surt més barat que ho faci la mateixa persona que no. No ho sé.
Doncs va, seguim amb aquest joc que ens proposaves.
Sí, estem disfrutons, avui estem disfrutons.
D'endevinar si és la versió original,
sí,
la de l'artista bo, entre cometes, uh-huh, o el seu replicant en format Caribe Mix.
Sabeu la de la Ventanita?
No.
Aquella del... Sí,
jo no sé quina és.
I tant,
no sé,
ara sentiu. La Ventanita és un clàssic de les orquestres de festa major. Segur que l'heu ballat mil vegades. I us porto una versió que m'haureu de dir si creieu que és l'original. Clar, si no la coneixeu potser no té molta gràcia, però segur que us sonarà.
Ara sí, ara sí.
Home! És com una condena. Com que no?
Mai.
Aviam si serà generacional, això. Tampoc ens portem tants anys, no?
Benvinguts a la festa major dels apartaments Hawaii, amb Vidal Soler. Clar, aquesta potser no és prou coneguda com per saber si és l'original o no.
Aquesta cançó és molt... Vull dir, ara mateix en alguna festa major remota a Catalunya està sonant aquesta cançó.
Aquesta o l'original?
Ah, això no ho sabrem mai, jo crec. Ep! Amb aquesta cosa com samplejada de la veu, què creieu que és? El Caribe Mix o l'original? Estem fent un A-B, eh? Això seria l'opció B.
Sé que me dejaste la ventanita de la noche me cerró.
Home, aquesta sembla més treballada, no?
Més treballada.
Las azucenas han perdido su color. Sé que me dejaste.
Aquí crec que ens hauràs d'ajudar, Vidal.
Ai, ai, ai. Això que estem sentint ara mateix, aquesta opció B, és l'original.
Ah.
I per mi em costa d'entendre, també, perquè sona... sí que està treballada, però en qualsevol cas ha envellit força malament, aquesta producció.
Pensava que anaves a dir mal treballada.
No, bueno, sí, està treballada, sí. Ben treballada, no ho sé.
Home, però jo trobo que això és magnífic per ballar a les festes majors.
Sí, home, sí, pugeu, pugeu.
Acabarem amb la darrera cançó
sí.
per recordar el Caribe Mix i descobrir si és la bona o la còpia.
El tanto d'aquesta ben trampa, ben
sí?
trampa, perquè
ai,
potser ai. No és de Caribe Mix. Ja el moment de publicitat ja de Caribe Mix potser ha acabat i és això. Anem a escoltar. Baila si tu vas. Te'n recordava d'això?
Home,
d'aquells ja... casets i d'aquells discos?
Com es deia això?
Los Pitufos Maquineros.
Los Pitufos Maquineros, és veritat.
Jo quan era petit i veia això dels Pitufos Maquineros no entenia res, o sigui, i que segueixo sense entendre-ho. Per què feien recopilatoris de tralla de los Pitufos?
M'agradaria pensar que aquesta és l'original i que algú no, la va rescatar i va fer Yo quiero bailar.
Jo sempre jugo aquest joc també, d'imaginar-me que l'original és aquesta
bueno,
cosa.
Bueno, potser són elles cantant amb Meli tragant el gas d'un globus.
Però el que no entenc, el que la meva ment no pot entendre és com algú decideix que hi ha mercat per això. O sigui, ningú va demanar un recopilatori dels Pitufos.
Home, si el feien és que el venien, eh? L'original és la cançó de Sonia Selena.
Sí, sí, el clàssic.
Yo quiero mira. Bailar toda la noche. Baila, baila, bailando, va. Baila, baila, bailando, hey!
Tremendo tamarro, també, aquest.
T'he de dir que potser és la primera vegada que escolto aquesta cançó amb oïdes actives. Saps què et vull dir?
Com analitzant la
sí,
producció.
Sí, vull dir, en uns auriculars. Sempre l'he escoltat en uns altaveus de festa major,
sí, sí, sí.
En un cotxe perquè ha sonat a la ràdio, però ara aquí, diguéssim, des dels apartaments de Hawaii, crec que és la primera vegada que l'escolto conscientment. La tornada!
Se viene.
Yo quiero bailar.
Baixa la taula, Marc. Baixa! Curs, eh? Us ha agradat o què?
Ens ha encantat.
A mi moltíssim.
Hem afinat les orelles des de casa, espero que sí.
Espera, sí, i tant.
I hem descobert el rompecintures.
Seguirem investigant, eh? M'interessa aquest tema. Igual us el porto aquí un dia.
Hem descobert el millor imitador de la història de David Bisbal. Vidal Soler, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Nosaltres volem ballar amb tu tota la nit, com deien Sònia i Selena.
Sònia i Serena.
I Serena. Fins aviat, amic.
Gràcies.
Gràcies per portar-nos al
no
Caribe Mix.
No, la porto posada.
No, mons interiors, eh?
Vinga.
RAC 1. Aquest any, al Versió Estiu, hi haurà el millor de cada casa. Bé, hi haurà el millor d'aquesta casa.
Un programa a la fresca, a la millor hora del dia. S'esperen temperatures d'uns 45 graus a l'ombra, més o menys. Vaja, un somni fet realitat.
Farem molt superesport per cremar el dinar. Cada tarda una classe de spinning quan apreti més la calor. I el millor és que no sabem què passarà.
Sí, serà un estiu màgic. Esteu convidats a gaudir-lo a la primera línia de mar, aquí a Tarragona, amb vistes a la petroquímica.
Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 3 a 7, Versió Estiu, amb Xavi Rocamora. Un programa ben fresquet. RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Aquest diumenge el Barça juga a RAC 1. A 6:15 des de l'estadi de la Ceràmica Villarreal-Barça. Viviu el partit des d'una hora abans a RAC 1 amb Fotli Pou i tota la tropa del Barça juga a RAC 1. Després, des de 8:15, Mirandés Espanyol amb Edu de Batlle, Joan Camí i els comentaris de Dani Solsona. I per rematar-ho, Superesports i tu diràs fins a la 1 de la matinada. Aquest diumenge, Villarreal-Barça i Mirandés Espanyol a RAC 1. El Barça i l'Espanyol juga a RAC1 són una gentilesa de CaixaBank i Estrella de RAC1. Tots som 1. Aquest estiu, al cap de setmana, arriben les nits de sexe a RAC1. La revolució sexual. El podcast ara és un programa.
A l'estiu tenim més sexe que mai.
Augmenta el desig.
I la revolució sexual arriba a RAC1
amb continguts totalment nous.
Well, are you ready to go?
Aquest estiu viu el sexe a RAC1. La revolució sexual. Dissabtes i diumenges d'una a dues de la matinada amb Van Alfonso i Rosana Carceller.
El podcast ara és un programa.
RAC1. Tots som 1. Amb el suport de sexydream.es. RAC1. El món a RAC1 ha trobat la millor persona per presentar el programa aquest estiu. Una persona que parla clar.
I van tancar el dia amb una revalura... Ai, ja ho direm bé.
Que domina tots els idiomes.
El diari Neue Zürcher Zeitung.
Una persona que té cura del mobiliari.
Vols ser si em vull, que s'ha carregat avui la televisió a l'estudi?
Bé, però molt, eh?
Fet un cop de cadira i la tele de treball.
Aquest estiu, el món a RAC1 està en les millors mans. De dilluns a divendres, de 7 a 12, amb Sergi Embudio. RAC1. Tots som 1.
Tens algun dia també per aquí?
Si tinc aquí.
RAC més 1, podcast.
A RAC més 1, RAC and Go, el podcast pels emprenedors amb Oriol Llo.
Som molt ambiciosos, nous mercats, estem a Mèxic, hem llançat a Europa recentment, nous productes sempre.
Empreses emergents.
És una nova dimensió que la tecnologia entri dintre del teu cervell.
Creativitat.
Que a nosaltres ens agradaria deixar el món una miqueta millor del que l'hem trobat.
RAC and Go, amb Oriol Llo. Escolteu-lo els dimarts cada 15 dies a RAC més 1 i a RAC1.cat. Change the world. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. RAC
més 1.
Apartaments Hawaii els informa que el servei de socorrisme està a punt de finalitzar. Gràcies per la confiança.
Mira, ara escoltarem una de les veus més sàvies d'aquest país, l'Eudald Carbonell. Va deixar un titular al Versió RAC1, que fins i tot, mira, l'he hagut de recuperar aquí a RAC1.cat. El titular és: anem cap al col·lapse perquè som una espècie imbècil.
Quina gran veritat.
Sí, sí, diu la notícia, diu: el catedràtic de prehistòria assegura al Versió RAC1, amb Toni Clapés, que o evolucionem o palmem. O sigui, que ja ens podem anar posant les piles, eh? Jo de tu l'escoltaria, eh? Perquè, aviam, és pessimista, però jo crec que també en aquesta conversa dona algunes claus, sí, perquè no anem cap a aquest col·lapse,
sí,
que comenta.
Sí, sí, jo ja la vaig sentir en el seu moment, l'entrevista, i el que em va agradar és que ell el que ha fet és un decàleg, amb aquest to, però un decàleg de solucions. Per tant, no està tot perdut encara.
I a més, una cosa que em fascina, que diu que al futur hi haurà 3 o 4 espècies d'humans. És interessantíssima. Uf. Aquesta conversa d'Eudald Carbonell al Versió RAC1, i que ara Apartaments Hawaii la recupera per vosaltres.
o canviem o ens extingim. Doncs aquest és el punt de partida del nou llibre que acaba de publicar el catedràtic de prehistòria de la Universitat Rovira i Virgili, el professor, el doctor Eudald Carbonell. El llibre es titula El futur de la humanitat i planteja un decàleg per la supervivència de la nostra espècie. Un decàleg amb idees tan trencadores com acabar, per exemple, amb la globalització, feminitzar l'espècie o fer desaparèixer els líders i la jerarquia social. Poca cosa. Professor, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda, professor.
Gràcies per acompanyar-nos. Bé, o canviem o ens extingim. No és el canvi climàtic el que ha portat la nostra espècie al límit de l'abisme. Aleshores, professor, això és el que vostè diu en el llibre. Li pregunto i li trasllado què és el que ens està portant cap a, podríem dir, el col·lapse, tal com defineix vostè.
Anem cap al col·lapse perquè som una espècie imbècil.
Jo crec que amb aquest titular...
Aquest és el titular, ja,
aquest és el titular de l'entrevista. Escolti, ja amb això ja tenim el llibre venut. A veure, ho podem ampliar una mica més?
Sí, veiem. O evolucionem o palmem. Aquesta és la qüestió. No hi ha més qüestió que aquesta. Aquest tipus de... s'evoluciona, s'ha d'evolucionar cap a una consciència d'espècie que fa molt temps que ho estem dient, i això ho hem de fer ja és tard, però hem de fer por post-col·lapse. Fa 15-20 anys, quan plantejàvem el camí que havíem agafat com a espècie, dèiem que en 15-20 anys col·lapsaríem. Bé, tots sabem ja que ja estem col·lapsant. La incapacitat pel canvi d'energies, la incapacitat de complementaritat social, les diferències que s'estan produint, és la conseqüència d'una espècie que no s'ha posat al dia, d'una espècie que ha pres el camí equivocat. L'error més important que hem comès com a espècie és la globalització. Per tant, hem de canviar una sèrie de criteris per adaptar-nos i per poder fer que la nostra espècie tingui supervivència en el futur.
El col·lapse és això que estem veient ja, no només en l'horitzó, sinó que ho tenim a prop, com deia vostè, el problema de les energies.
Que estem visquent, estem col·lapsant. La gent es pensa que el col·lapse és una cosa que surti al sol o no surt, no. El col·lapse és la desestructuració i la incapacitat d'adaptació a l'espècie, als nostres propis ritmes evolutius. La història està accelerada i hem sigut incapaços, a l'accelerar-la, que les relacions socials i l'increment de sociabilitat estigui al mateix nivell.
Però jo li puc dir, clar, la història està plena de superacions, de crisis que ens han portat, per exemple, a 300, durant 300, els darrers 300, bueno, els 300.000 anys d'existència, adaptar-nos a totes les dificultats, no? Per què ara seria diferent, professor?
M'agrada molt que ho diguis. El pensar que sempre ha estat així i ara serà igual que abans, d'entrada és un error de concepció, és un error epistemològic, és veritat, i això en el llibre també ho toco, l'equilibri ecosocial. N'hem passat molts colls d'ampolla, però mai cap coll d'ampolla amb una globalització com la que estem vivint. Mai, que sàpiga, jo sóc historiador, em penso que no m'equivoco, he llegit i he treballat en molts continents, i el que està passant ara és d'una gravetat extrema, i per això la gent es pensa que ens extingirem. No ens extingirem probablement, però sí que el col·lapse serà molt greu i que tindrem una descàrrega demogràfica importantíssima en el planeta, com la vam tenir a l'hora de socialitzar la revolució industrial i que ja vam parlar una vegada amb vosaltres, i científico-tècnica. Això ens va costar dues guerres mundials. I aquesta que tenim, que és la socialització de la revolució científico-tecnològica, ens costarà també el 15 o 20% de l'espècie.
Encara té confiança, esperança amb els humans, però jo tinc la sensació que aquí ningú escolta res, sinó que és allò que anem directes al col·lapse, anem directes a l'extinció, i aquí ningú vol fer cap gest ni treure el peu de l'accelerador. No sé què en pensa vostè.
Tens tota la raó, i jo penso que hi ha dues qüestions. Com t'he dit abans, l'única manera de que això es pogués d'alguna forma després del col·lapse reconduir seria aquesta consciència d'espècie universal, amb una sèrie, no de valors, els valors no serveixen per res, de consciència, canviar els valors per la consciència. Això seria espectacular que ho poguéssim fer. Però com has dit molt bé tu, les classes extractives i una sèrie d'interessos que passen per sobre de la pròpia espècie, perquè no hi ha encara aquesta consciència consolidada, no ho faran possible. Per tant, estem abocats a un desastre.
Marta.
De fet, el que fa el doctor Eudald Carbonell en aquest llibre és proposar un decàleg per la supervivència de la nostra espècie.
Efectivament.
Per tant, encara hi hauria coses que podríem fer. Aleshores, una de les coses que vostè ens acaba de dir és que l'error més important que hem comès com a espècie és la globalització. Per què, per vostè, la globalització és un error colossal?
T'ho diré perquè la globalització és uniformització. I tot el que trenqui la diversitat en la nostra evolució, quan encara som incapaços d'integrar-la, ens fa perdre la memòria del sistema. Poso un exemple per il·lustrar. Els inuits i els inuits han adaptat el fred. I ara vindrà una glaciació. Posem un cas després, òbviament, aquest escalfament. I què passarà? Que estarem a 50 sota zero. I els inuits i els inuits dirien, 50, no estem tot l'any. No passa res, sabem com adaptar-nos. El desert. El desert, les tribus que hi viuen estan acostumades a la calor, a la falta, a la manca d'aigua, etc, etc. Clar, si uniformitzem el planeta, que és el que estem fent ara, a través d'aquestes jerarquies socials i d'aquests lideratges incompetents que no serveixen per res, el que estem perdent és aquesta memòria del sistema. Per tant, contra la globalització, la planetització, que és incrementar la diversitat. Sense identitat no hi ha diversitat.
Vostè, quan planteja aquestes qüestions que ara les planteja en aquest llibre, el futur de la humanitat, les planteja, en fi, a gent de més alt nivell, que nosaltres no tenim contacte, se l'escolten, passen de vostè, sí. Vull dir, perquè arribo, tinc la sensació que és que allò que pots anar dient, sí, que és com
predicant
com,
el desert.
Exacte, sí. No sé sí. Què en pensa vostè.
Jo penso que cada vegada se'ns escolta més perquè saben que el que està passant, i en són conscients, són molt greus. Són incompetents, i el problema que hi ha quan un incompetent t'escolta és que la resposta és la incompetència.
Una altra part, acabar amb els líders, clar. Aquí la societat sempre regeix per un líder, sigui un líder, no sé, d'un patriarcal o un líder fins i tot votat per la societat, sempre hi ha uns líders que són els que remenen les cireres. Clar, acabar amb els líders i les jerarquies, com s'acaba amb els líders i les jerarquies?
S'acabaran sols perquè com que són incompetents, el principi d'incompetència sempre arriba.
Sí, però conforme aquest principi, el principi de la incompetència arriba que el que és líder també acaba sent tan incompetent que és incompetent per governar els seus.
Efectivament. Això que estàs dient és molt bé, és una cadena recursiva. El funcionament és que aquest funcionament de líders és d'això, i que has dit tu, de tribus, de grups, sí. És una cosa prehistòrica. És una cosa absolutament prehistòrica i una cosa biològica, animal, de primats poc evolucionats. No fa falta quan tens consciència. Per això he dit que han de canviar els valors per la consciència. Els valors no serveixen per res. Han servit quan, a les èpoques dogmàtiques, quan no teníem coneixements ni cultura com la que tenim. Servien, els líders també, perquè tots els animals solen tenir una sèrie d'organitzacions amb lideratges i jerarquies. Però una humanitat evolucionada ha de prescindir dels líders. Bé, si pensem a parlar de líders, millor no parlar perquè quedaré malament amb tots.
Però aquest gir que ara parlàvem, no?, de líders, de jerarquies, clar, això, com ho trenques, això, professor? Perquè, clar, que al final hi ha uns sistemes democràtics, clar, la gent vota... No, en els països que pots votar, perquè n'hi ha que no pots votar, com per exemple la Xina, allà no vot, pràcticament no votes. Clar, això com li dones la volta? I la prova la tenim amb revoltes, com ara estem veient des d'Europa, d'Iran, que les dones s'estan revoltant, s'estan plantejant, però són sufocades, amb atrocitats per part dels governants. No?
Ho dius molt bé, però davant del col·lapse, que és la situació pròxima que viurem, el col·lapse probablement ens ensenyarà que aquest tipus de situacions socials, de falta d'increment de sociabilitat, de líders i de jerarquies, serà innecessari. I si ho fem que sigui necessari, això serà un treball social, sobretot intel·lectual i tot, sobretot també polític, que passarà quan la gent vegi el desastre que provocarem a la nostra pròpia forma d'organitzar-nos. És a dir, tot el que estem parlant en aquest decàleg és un principi d'esperança, de discutir per veure què passa després.
Estem parlant amb l'Eudald Carbonell d'aquest darrer llibre, El futur de la humanitat, decàleg per la supervivència de la nostra espècie. Quan parlem de col·lapse, el tenim molt al cap, el col·lapse potser energètic, no? Però,
està molt bé, sí.
Però parlem d'altres... O sigui, hi ha altres connotacions dins d'aquest col·lapse o només parlem d'energia, de que com sobreviurem sense el que és l'energia actual?
Parlem de que hi ha un increment de consum exponencial en tot. Això sempre poso aquests exemples i fa anys que ho expliquem, no? Nosaltres podíem viure els humanits amb 6 litres d'aigua al dia. Ara necessitem 130 o 150 i en alguns països més de 200. I ara som 8.000 milions, a prop de 8.000, i abans érem un milió, dos milions fa 2 milions d'anys. Increment exponencial amb l'intercanvi de matèries primes, amb transport, amb interconnexions. Aquests increments exponencials porten al caos. Això és una llei pròpia de l'evolució del medi natural i també del nostre medi històric. Per tant, si aquesta consciència crítica d'espècie que fa tant temps que estem predicant i que estem explicant i que intentem que la gent se'n convenci no arriba, no hi haurà la força per fer aquest canvi que estàvem plantejant abans, perquè l'espècie sigui recurrent amb un discurs per adaptar-se.
Un altre concepte revolucionari que vostè planteja en aquest decàleg és feminitzar la nostra espècie. Això, professor, què aportaria això?
Mira, això m'han fet adonar amb una xerrada que feia sobre conceptes evolutius i tal, i sempre diuen, ostres, Eudald, quan tu parles de les qüestions de l'adaptació humana, mai toques aquest tema en concret, i tu saps, perquè ho has dit moltes vegades, que és molt important el fet del dimorfisme sexual i l'adaptació del mascle a la femella a les estructures socials. I efectivament, vaig començar pensant en aquest fet evolutiu, i les nostres societats han discriminat de forma voluntària, perquè no és una qüestió d'educació ni de cultura, el paper social de les femelles en l'estructuració humana i de les societats actuals. I penses, com es pot perdre el 50% de la intel·ligència social? I aquí hi ha una cagada, un error de base que l'hem de solucionar. I això només es pot solucionar en què la feminització de l'espècie és que l'estructura femenina porti els seus coneixements, la seva forma de ser i de pensar a l'estructuració social, com han fet els mascles, de vegades amb molt poc èxit.
I en aquest llibre publicat per Ara Llibres també diu que la nostra espècie avança de manera irreversible cap a la deshumanització.
Sí.
Deixarem de ser humans?
Sí, és molt important la deshumanització. És molt important perquè ens hem d'acostumar a veure què passa amb la deshumanització, perquè quan som humans, després ens deshumanitzarem, que són els processos que existeixen a tota la pròpia naturalesa. Jo sempre he explicat moltes vegades que probablement, i això treballo en una altra obra que estic fent i que publicaré a veure d'aquí un any o dos anys, que és cap a la diversitat, si ho fem bé. És a dir, en aquest planeta del segle XXI probablement siguem tres o quatre espècies o per espècies natural que no podran ser modificades genèticament, espècies modificades perquè tenen alguna patologia, espècies editades, estic parlant de l'Homo sapiens, la megatrònica, humanoides que faran funcions molt semblants. Per tant, si ho fem bé, finalment ens deshumanitzarem i tornarem a augmentar la diversitat en el planeta.
I hi haurà gent que serà mig humana, mig màquina?
Fantàstic, perquè hi haurà moltes consciències.
Potser no serem tan imbècils, no?
Jo ja sabeu que ho dic, ho repetim.
No, ja des del primer dia recordo que ja em van parlar, el segon dia, que ja el professor Carbonell va dir que amb la robotització de l'espècie potser aniríem a millor, perquè no hi hauria tanta imbecilitat.
Fa molt temps d'això, ja vaig dir-ho ja.
Sí, però per això.
T'havia quedat gravat, però sempre a mi em pregunten ara, i això ho haureu repetit a les meves entrevistes, si a mi em pregunten què m'agradaria com a societat o bar de la guerra de les galàxies.
Com? A veure, com ha anat?
El bar de la guerra de les galàxies.
Ah, el bar!
El bar de la guerra de les galàxies.
Sí, hòstia, però aquesta és la primera, aquesta ja el bar, que en surten diverses, però és dels impactes d'aquella pel·lícula, professor, el bar.
Total. Mira, aquest impacte d'aquesta escena del bar, que és la diversitat, en sentit pur de la consciència múltiple i la consciència còsmica, només la puc comparar amb l'escena de 2001, quan el primat colpeja, l'os dona la volta i es transforma en una nau espacial i llavors apareix la consciència. Són, per mi, les dues escenes científiques més importants de la història.
Ara, ara donaré veu al senyor Boigas, que li vol fer unes preguntes, bueno, perquè ell es considera mestre de mestres, però abans, professor, a veure, si el futur passa pel bar de la Guerra de les Galàxies...
No, és el que m'agradaria a mi.
Ja, però...
Més guapos.
Sí, però és el que li anava a dir, és que són tots molt lletjos, és molt depriment aquell bar,
Bueno, això per tu, suposo que ells pensarien que nosaltres no som molt guapos en aquest cas.
Però escolti, si amb una sola espècie ja, ara som uns homínids a la planeta, i ja ens portem fatal, ja hi ha guerres, ja ens enfrontem amb diferents espècies, vostè creu que això funcionaria?
Jo penso que la diversitat pot millorar bastant els aspectes de consciència humans, sobretot perquè es pot contrastar. Quan només hi ha un tipus no funciona, és el que estàvem dient abans. Pensament únic s'hauria de canviar per un únic pensament, que és la diversitat. Diversitat, el planeta n'hi va haver fa 40.000 anys, hi havia 5 o 6 espècies. I això, un el Nobel l'ha posat, el meu amic, les va entendre Pablo, ara Premi Nobel, que va ser el que va fer tot el tema del genoma amb els neandertals. Doncs aquesta diversitat biològica es va integrar en nosaltres. Els sàpiens som uns híbrids que formem part d'aquests multigens que han sobreviscut. Som un percentatge molt alt de sàpiens, però també tenim un 3% de neandertals, sí. Els asiàtics un 1% o 3% de denisoves, etc. Vam integrar la diversitat. La naturalesa ho fem bastant bé. Ens va integrar amb una espècie, que és una espècie imbècil, però que ha resistit els canvis els últims 40.000 anys.
Mm-hmm. Senyor Boigues, endavant, tot seu.
A veure, primer de tot, m'ha sabut molt greu tot el que ha passat, la veritat.
El que ha passat?
Home, està, bueno, aviam, Eudald, tu i jo som col·legues de pensament i de,
ja comencem,
de filosofia, de ciència, de coneixement, que hem compartit moltes coses. Sí. Jo t'he fet grans preguntes durant molt temps, sí, no? I és així, no?
Sí, recordo molt bé.
Sí, i...
Bé,
ho recordes, no? Però clar, ara arriba aquí i el primer que fas és insultar-me. No, m'has dit imbècil a mi i a tots els que estan aquí, i les seves famílies, els nostres oients, el que és més important, els meus fans
també.
Falta, vull dir, jo no, això no m'ho esperava, perquè per què m'insultes? Jo sóc un ésser humà, sóc una eminència, però una eminència humana, saps què vull dir? I a mi m'estàs insultant.
Has de fer autocrítica.
A mi la meva espècie no se la toca, eh? A mi la meva espècie no se la toca.
Miri què li diu el professor.
La cosa és criticar-la, l'altra és insultar-la.
Ha de fer autocrítica.
M'ha insultat a mi o no m'ha insultat a mi?
Escolti el que diu el professor.
M'ha insultat, no?
No cridi.
Sí, val. Tens alguna cosa a dir?
Que siguem imbècils no vol dir que no siguem intel·ligents.
Això ara m'ha descol·locat.
Ara t'ha fotut.
A veure, expliqui això, professor.
Què vols dir amb això?
Jo estic convençut que la part menys imbècil de mi és el neandertal que porto. Jo també sóc un imbècil, som tots, eh? Si som una espècie imbècil, som tots.
Sí.
La part de neandertal que porto segurament és la que m'ha fet menys imbècil. Que estic convençut que no podien ser tan imbècils com els sàpiens.
Però els vam guanyar per això, eh?
Bueno, però saps què deia? Bueno, i és veritat, els més ben adaptats, i això Darwin té tota la raó. No sobreviuen els més forts, els més ben adaptats, i en aquest sentit ho sabem, perquè per això tenim tants imbècils a la nostra espècie ara. Alguna cosa la selecció natural ha fet que subsisteixin i que la selecció cultural continua existent. Jo penso que el nombre d'imbècils que hi ha en aquest moment, cada 100.000 habitants, ha augmentat exponencialment, i això és per un clau.
Dispensaran els nostres estimats oients, però hem de tancar l'horari d'atenció al públic, és fins a les 9 del vespre, per tant, apartaments Hawaii, a baixa persiana, però tornem a obrir dilluns, darrera setmana de programa. Està passant volant, jo estic
molt emocionant. Molt ràpid. Això fa una mica de pena, que s'acabi.
Sí, tu creus?
A mi sí.
Però també podrem fer vacances.
Això no? És veritat.
O tampoc podrem...
Jo sí. No ho sé.
Jo m'ho estic passant fantàsticament bé. No necessito vacances. Però mira, aquest cap de setmana que ve ara, l'agrairé. No et diré que no. Però dilluns molt més. Aquí, als apartaments Hawaii, porteu-vos bé, feu bondat, sobretot, que no ens hagin de cridar l'atenció perquè esteu fent malifetes. Fins dilluns. Adéu, guapos i guapes.